Hola, bon dia, bona nit, bona vesprada, benvingudes, benvinguts a una nova edició de La Descoberta, sí, en Radio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València. Emetem des del 104.4 de la FM i també a través d'internet des de la nostra pàgina www.radioclara.org. I des d'esta pàgina que t'acabem de dir adés, radioclara.org, pots, en esta pàgina, dic, pots trobar les diferents maneres que hi ha de col·laborar econòmicament amb el manteniment de Radio Clara. Si penses que val la pena que continuï existint un mitjà alternatiu com Radio Clara en el panorama comunicatiu valencià, doncs, si pots, ajuda'ns i te ho agrairem. I si no pots ajudar-nos, doncs te ho agraïm també, simplement per escoltar-nos. En la mateixa pàgina, en radioclara.org, pots trobar també els podcasts de La Descoberta i també d'altres programes de Radio Clara. La Descoberta, un programa de música, literatura i actualitat que t'oferim totes les setmanes, 2 hores 2, així a Radio Clara. Un programa en el qual pots participar si t'avellís a través del telèfon amb el 96 391 57 21. O si ho preferixes, 96 391 5721. I més encara, 963 915 721. Això sí, el telèfon té... Perdó. El telèfon té algun inconvenient i és que només pots utilitzar-lo per a parlar amb nosaltres, per a altres coses, però gastar-lo quan te vinga de gust. Si vols telefonar-nos, només pots fer-ho el dimarts a la nit, que és quan fem en directe el programa. Perquè en qualsevol altre moment, doncs, no estarem així per a agafar el telèfon, que recorda, ja comença per 96 i per tant és un telèfon fix. Però si te ve bé fer-ho el divendres a les 5 de la matinada, doncs no dubtes, tira mà del correu electrònic. descobertarc@gmail.com. La Descoberta en Radio Clara. I bé, ja estem així una setmana més, concretament acabant el mes de maig, que s'acaba res, és que estem... És que ens esteu escoltant en directe i li queden escassos minuts al mes de maig per a passar a millor vida. Bé, deixant a banda el que s'acaba el mes, i això suposa per a la majoria, perdó, per a la majoria de la població que s'acosta el moment de cobrar, si és que no han cobrat ja, doncs deixant a banda, doncs anem a veure què està passant en els últims dies. Avui hi havia dos notícies d'estes que pogueren dir de descentralització administrativa. Bueno, una no era precisament de descentralització administrativa. El Ministeri d'Economia, si no m'enganye, crec que ha sigut el que ha donat les xifres de l'execució pressupostària en l'any passat, en l'any 2021. Territorialitzada, és a dir, per comunitats autònomes, sense tindre en compte els organismes de l'Estat, siguen on tinguen la seu. És a dir, les inversions en el Museu del Prado, per exemple, no compten com inversions en Madrid. De la mateixa manera que les escasses inversions que pogueren tindre, jo que sé, en el Museu de Ceràmica de València, doncs tampoc compten com inversions en València. I bé, aquestes coses donen sorpreses molt curioses. Resulta que en l'any 2021, no me'n recordarà quina era la quantitat de milions que hi havia, que apareixia en els pressupostos, només s'ha executat el 42% dels diners programats. N'hi ha de pitjors encara, en Catalunya arriben al 37%. Però el que sobta sobretot és la xifra de Madrid, perquè bé, Melilla també apareix, però en fi, Melilla és una ciutat xicoteta i bé, comparat amb comunitats autònomes tipus Madrid, Catalunya, Andalusia, etc., doncs no deixa de ser, desmunta les estadístiques. Però que Madrid, que sí que és una comunitat important, el grau d'execució, el percentatge d'execució pressupostària en la Comunitat de Madrid per part del govern central ha sigut del 184%. Vull dir que si hi havia 100 euros per invertir en Madrid, en els pressupostos el govern s'ha gastat 184. En canvi, si hi havia 100 euros per invertir al País Valencià, doncs només n'han gastat 42. Després poden pegar-li totes les voltes que vulguin, però, en fi, això, com diria aquell, és passar-se els pressupostos de l'Estat per baix cama. I faríem bé d'alguns partits, estic pensant precisament en Compromís, els criden per a aprovar els pressupostos generals de l'Estat, doncs no estaria de més que, a banda d'estar d'acord en les partides incloses en els pressupostos, se incloguera una clàusula en el qual se garantisca que, com a mínim, se desenvoluparà el 100% de la inversió prevista. Si no, com diria aquell, borumballes falleres. I és que la inèrcia de l'Estat, d'un Estat evidentment centralista, és imparable. L'altra notícia, que no deixa de ser un brindis al sol, és la proposta que ha fet Ximo Puig sobre la descentralització administrativa d'Espanya. En fi, plantejava que Puertos de l'Estado tinga la seu a València, el Senat a Barcelona, no me recordarà què tenia, sí, el Tribunal Constitucional en Cádiz, el Tribunal Suprem en Castella y Lleó, en fi, el govern de l'Estat ha indicat que era una proposta acadèmica. No sigui cas que Ayuso s'enfade. En fi, són aquestes coses que és la lletra menuda dels acords, aquestes coses que només la gent que està negociant durant molts anys sap de què va l'assumpte, i perquè si no ja vegeu com... Sí, jo en el pressupost t'apareix tot el que tu vulguis, però després executaré el que me dona la gana. I sí, ara vindran en històries que si l'AVE, que si no sé què, que en fi, excuses de mal pagador. Per cert, excuses de mal pagador també els que han tingut els partits de la dreta valenciana, és a dir, Ciudadanos, el PP i Vox, que han fet boicot a la celebració del 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia, que també tampoc s'havia de celebrar molt, perquè l'Estatut comparat en els projectes que s'havien tingut abans era més descafeinat impossible. Doncs bé, sabeu per què han fet boicot a les celebracions? Perquè el lema que havia triat la Generalitat era fer país. Fer país en minúscula. Però sembla que, encara que sigui en minúscula, els recorda País Valencià i això, uf, és inassumible. En fi, és trist que a estes alçades encara estiguem per estes. A tot això, perdó, no sé què me passa avui en la gola, a tot això la inflació en el 8,7%, en fi, un autèntic escàndol. Però clar, no cal pujar els salaris perquè se produiria una espiral inflacionista. Però el curiós és que sí que cal pujar els preus de moltes coses perquè si no s'estreteix el marge empresarial. Ah, això no produeix una espiral inflacionista. Ja. O sigui, me demanes que jo perda un 8% de poder adquisitiu, que és el que no m'estàs pujant, però tu sí que puges per a mantindre el marge. És la de sempre. En fi, anem a posar ja la nota musical, perquè si no se'ns acabarà calfant la boca i tampoc és qüestió. I avui anem a posar en el nostre tema destacat una figura camaleònica i mai millor dit. Es tracta de David Bowie. David Bowie, ja ho sabeu, el cantant britànic del glam rock, o anomeneu-lo com vos dona la gana, perquè Bowie jo crec que no resistís a algunes de les etiquetes. Un intèrpret que va marcar una època, va morir home, relativament jove tampoc, però en fi, tenia quasi 70 anys. Ara fa 5 anys, 5, 6, 6 anys que va morir. I ja que estem parlant de mort, doncs hem triat un tema que a mi sempre m'agrada molt, pertany a un disc que s'anomena Change Bowie, un tema que s'anomena Ashes to Ashes, cendres a cendres, o de cendres a cendres, anomena'l com vulguis. I vinga, no m'enrotllo més, anem a escoltar a David Bowie.
Ashes to ashes.
Bé, ja estem així una volta més, després d'haver escoltat a David Bowie. Anem a comentar tres coses. A banda de la inflació, que ja ho havíem comentat, doncs una qüestió important. Eleccions que tingueren lloc diumenge a Colòmbia. Per primera volta, no han passat a la segona volta, membres ni del Partit Conservador ni del Partit Liberal, que eren els que se repartien el poder des de pràcticament el segle XIX. I hem passat a la segona volta el candidat de l'esquerra, Gustavo Petro, que ha tret el 40%. I Rodolfo Hernández, que és una espècie de candidat trumpista. És un empresari que no té partit polític, que, en fi, unes lluites així sobre el paper contra la corrupció, tot i que té algun procés judicial per corrupció. En fi, un escenari prou polaritzat en què tota la dreta, lògicament, entre igual que siguin conservadors que liberals, van a demanar el vot per a Hernández, i l'esquerra, que intentarà que augmente la participació i que la gent que s'ha quedat en casa el vote. Calculava amb el 40% que li faltarien 1.5 milions de vots per a traure el 50% que seria el de la victòria respecte al candidat. No m'atreviria a qualificar-lo de dreta perquè igual me quede curt. No, no estaria de més perquè Colòmbia és un dels pocs països de Sud-amèrica que en els quals l'esquerra no ha governat mai. Així que dins de 3 setmanes, el dia 19, si no m'enganye, espero que miro un calendari, el dia 19, sí, 2 setmanes i mitja. Dins de 2 setmanes i mitja, el dia 19, serà la segona volta presidencial i bé, esperem a veure si hi ha sort i el candidat de l'esquerra governa. Tot i que encara que guanyi no ho tindrà gens fàcil perquè tota l'oligarquia colombiana acostumada a estar sempre, però el que se diu sempre, en el poder, no crec que estiga massa conforme amb un govern d'esquerres i intentarà boicotar-lo de qualsevol manera. D'aquestes experiències també tenim exemples agrapats. Una altra notícia que s'ha conegut dimarts d'esta setmana és que finalment el Tribunal Suprem ha absolt a l'activista catalana Tamara Carrasco, que estava acusada per haver enviat un WhatsApp, un missatge de veu en un grup de WhatsApp particular sobre algunes de les accions que s'estaven duent a terme per les protestes, per la condemna als presos, als reus del procés. Tot i que ja havia hagut una absolució del primer tribunal, el tribunal d'instrucció, i després de l'audiència provincial, la fiscalia encabotada en que això era un delicte d'incitació, desordres públics i tal, un grau de temptativa, perquè clar, simplement era haver enviat un missatge de WhatsApp. Doncs la fiscalia ha arribat fins al Suprem i allí el Suprem, per majoria, no per unanimitat, ha decidit que l'absolució era la postura més correcta. Això sí, individus com el senyor Marchena o l'altre de Puigdemont, ara no me'n recorde l'home este, estos han votat a favor de que sí, que se condenara l'acusada. En fi, ja sabem quin peu se calça el Tribunal Suprem en quant a la parcialitat absoluta i total de la gran majoria dels seus jutges, polititzats fins a la medula. Quan donarem peu la setmana passada en allò de reconsiderar els incidents de súplica dels partits de la dreta contra l'indult als presos catalans. En fi, quan se parla de poder dins del poder o de deep state, la veritat és que ahí caldria agranar i no poc. I en fi, també estan una miqueta, no sé si a la grenya, perquè no s'han manifestat encara massa, sobre la gestió, me refereix que Ajuntament i Generalitat, sobre la gestió de la Marina de València. L'altre dia se reuniren el conseller d'Hisenda i la consellera d'Infraestructures, tots del PSOE, amb el president, i van decidir que la Marina fora un port adscrit a ports de la Generalitat. L'Ajuntament, dirigit per Compromís, no dius ni sí ni no, sinó tot el contrari, que primer liquidem el consorci de la Marina i després ja parlarem de què farem. Però imagina que la postura de que siga un port en mans de la Generalitat no li acabarà de fer el pes a l'Ajuntament. Així que se preveu conflicte i té tota la pinta que esclatarà quan estiguem prop de les eleccions. on cada partit intenta pixar el seu territori perquè no siga envaït, pel contrari. I en fi, ja hem superat la primera mitja hora de partit, dic jo, de programa, que estaria jo pensant, i així que anem a passar-nos a la part de la música, anem a passar-nos a la part, no sé si fosca o clara, de la força. Perquè comencen els blues de la descoberta. Els blues de la descoberta és la secció de blues del programa que totes les setmanes t'ofereix aproximadament uns 35-40 minuts de música de blues, música negra en general. De quan en quan també te posem un gospel o te posem algun tema de soul. I sempre tenim dos eixos més o menys clars. El primer, claríssim, no te parlarem mai de novetats de les últimes edicions. I segon, intentarem ser breus. Esta última és la més difícil de complir. A banda del nostre interès perquè t'agrada aquest tipus de música, música negra en general, doncs tenim un esquema més o menys plestrabelert que consisteix en que el primer tema que posem totes les setmanes en els blues de la descoberta és un tema d'un recopilatori. Un recopilatori de blues en el qual s'enllacen diversos temes per un fil comú, un denominador comú, igual que siguen blues de Chicago, de Nova Orleans o de Memphis. Músics que toquen el piano, la guitarra, l'harmònica o instruments estranys. Quan dic estranys estic pensant, per exemple, en el banjo o en l'acordió. O fins i tot temes musicals en què aparega el tren. Fa dos o tres anys posarem un tema en què en tots els temes musicals, un tema, un recopilatori on tots els temes musicals tenien alguna cosa a veure amb el tren, que és un clàssic del blues. Bé, des que sigueu oients habituals ja sabeu que en les últimes setmanes estem posant-vos un disc que s'anomena Soul Blues, que està, com podeu imaginar-vos, un poc a cavall entre el soul i el blues. I avui li toca la tanda a un senyor. La veritat és que sobretot este disc, el del soul blues, m'està descobrint a molts músics que no coneixia absolutament de res. Reconec la meua ignorància sobre el soul, lleva de quatre tòpics, poca cosa vos podria dir, però en fi, avui li toca la tanda, ja dic, a un senyor que s'anomena W.C. Clark, o si voleu W.C. Clark. Este, bueno, s'anomena Wesley Carly Clark, d'ahí ve el W.C., el W.C., i bé, en alguns casos és conegut com el padrí del blues d'Austin, Godfather of Austin Blues. En fi, com podeu imaginar-vos, este senyor és nascut a Austin, a Texas, va començar cantant gospel. Li venia de família perquè el pare era guitarrista. La seva iaia materna cantava gospel i ell va començar cantant gospel també. En fi, alguns el consideren com el pare musical de gent com Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan, Luan Barton, en fi, Marcia Ball, tot el grup de músics de Texas que conformen la generació posterior a la d'aquest home. En fi, este home, a banda d'haver publicat uns, tindrà uns 10 discos publicats aproximadament, en els últims estan publicats amb el nom del grup, que tenia un nom estrany. Era W.C. Clark Blues Review. O sea, la revista de W.C. Clark, de la revista de blues de W.C. Clark. En fi, un nom un tant curiós. I no m'enrotllo més perquè ja estic, al final durarà més la presentació que la cançó. Anem a posar-vos un tema que porta per títol I Only Have Love For You. És a dir, jo només tinc amor per a tu. W.C. Clark. B era W.C. Clark, que com eu pogo comprovar tenia més de soul que de blues. I era, se n'anem a un músic de blues, este sí que no hi ha dubte que toca blues, es tracta de Robin Ford. Robin Ford és un, anava a dir un jove nascut en l'any 51, per tant, té ja 70 anys, no? Però, en fi, Robin Ford era fill de Charles Ford, que era el pare de la família, que tenia un grup musical, que s'anomenava el Charles Ford Blues Band, que és on va debutar Robin Ford, quan era ben jovenet, tocant en el grup familiar, després ja se va independitzar i bé, és una autèntica màquina amb la guitarra, un gran guitarrista, i este de fet fins i tot va estar tocant en una de les gires de Miles Davis, el gran trompetista de jazz, comptava amb la guitarra de Robin Ford. En fi, un gran músic, ell és natural de Califòrnia, guitarrista i cantant, és blanc, no arriba a ser albí com però en fi, una pell molt, molt clareta. Bé, però això no té res a veure perquè, ja dic, l'important és com toca la guitarra. I l'anem a escoltar en un tema que s'anomena Top of the Hill, una cosa així com dalt de la muntanya, dalt del turó, dalt de, en fi, dalt d'una muntanya no excessivament alta. Top of the Hill, Robin Ford. era Robin Ford. I ara anem a repetir una música que posarem la setmana passada. Es tracta d'Anne Rapson. Ja vam veure que Anne Rapson era pianista, també toca la guitarra de quan en quan, i cantant, una dona sempre asseguda al piano, la imatge d'una senyora major, que podia ser perfectament, jo que sé, la teua iaia o la teua tia Enriqueta, que en canvi toca el piano, toca bugui-bugui, en fi, una dona especialment marxosa malgrat la seua aparença física. Desgraciadament, Anne Rapson ja ens va deixar en 2013, però la seua música continua present. Així que anem a posar-vos un tema, un altre tema, ja tancarem en Rapson per unes quantes setmanes, d'un disc que s'anomena Starting My Stuff, de l'any 2000. Escoltarem un tema que té un nom curiós, que s'anomena Sporting Life Blues. És una cosa així com el blues de la vida esportiva, una cosa per l'estil. Així que, bueno, si sou esportistes bé, i si no, doncs també, perquè es tracta d'escoltar un tema, no de fer el que diu el tema. Així que vinga, Anne Rapson, Sporting Life Blues.
Now it's come, my time to lose. I'm getting tired running round. Guess I'll get married, settle down. That old sporting life, it's a mean life, and it's killing me.
Era el piano y la veu Dan Rapson. Y ve, la verdad es que esta semana, cuando estaban preparando el programa, la banda de repetir Dan Rapson, también van a entrar en ganas de repetir a Lacey Lester. Lacey Lester, que es un armonicista que fea, yo creo que fea dos o tres años, que no posaban res de Lacey Lester. Y ve, vas a pensar que, ¿por qué no posar un otro tema de Lacey Lester? Ahí sí que, venga, no me va a posar vos un tema de este armonicista natural de Luisiana, que va a morir fa poc, en el 2018, ya a una edad provecta, 80 y tants anys. Yo vos vas a decir la semana pasada que a banda de la armónica y la veu, que son los instrumentos genéricos que toca este buen home, también en algunos momentos determinados se toca la guitarra y fincito la batería, es decir, es un tot terreny musical. Però bé, no m'enrotllo més, perquè ja dic, igual com en Rapson, ja el vaig explicar la setmana passada. Així que anem a escoltar de Lacey Lester d'un disc que va publicar en l'any 2001, que s'anomena Blues Stop Knocking, un tema que s'anomena, espereu que el trobe, però sí, que Sad City Blues, és a dir, el blues de la ciutat trista. Així que vinga, aneu parant les orelles per escoltar a Lacey Lester en este Sad City Blues.
That's it.
Bé, era... Ai, era Lacey Lester. I ara anem a un grup que s'anomena Mighty Flyers, que no és estrictament de blues, és... La veritat és que és un poc indefinible o difícil de definir quin tipus de música tocava Mighty Flyers. El principal component del grup és un grup que se va formar en California a partir de Rod Piazza, que és el principal capo del grup, que tocava l'harmònica i cantava. També componien el grup Honey Piazza, que és la dona de Rod, que és la pianista, i Henry Carvajal, que és el guitarrista i el cantant. En fi, començaren en l'any 81 i la veritat és que han tingut una llarga carrera. És, jo què sé, és difícil de definir la música que fa Mighty Flyers. No vaig a enrotllar-me més, i vos la poso i vosaltres opineu. D'un disc que s'anomena From the Start to the Finish, des del principi fins al final. Escoltarem un tema que s'anomena Sinister Woman, és a dir, dona sinistra, Mighty Flyers.
Mustard who do'd me. Sinister woman got me on the run around. She keep me steady worried, cause she about to put me down. If I ask her where she going, then she asks me why. Stop talking, darling, trying to make her daddy cry. Sinister woman got me on the run around. She keep me steady worried, is she about to put me down. Can't let her go. Sinister woman got me on the run around. Well, keep me steady. Where is she going to put me down? She's an angel in the daytime, never fussing fight. A dangerous devil in the middle of the night. Sinister woman got me on the run around. Keep me steady. Where is she about to put me down? Thank you.
Esteu en la sintonia de Radio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, en el 104.4 de la FM i també a través d'internet des de la nostra pàgina www.radioclara.org. I bé, els blues de la descoberta estan ja arribant a la seua fi. Tot el que comença acaba, ja estem pràcticament complint els 40 minuts de secció, així que com fem totes les setmanes, vos posem un tema més i ens passem a la literatura. I bé, avui repetim a mitges també. La setmana passada vos posarem un disc de, bueno, un tema de Champion Jacques Dupré, i avui anem a posar-vos un tema en el qual intervé Champion Jacques Dupré. No toca el piano, sinó que només canta, i és un disc de nom llarguíssim. El disc està, va a nom de Axel Swingenbergen and the French of Boogie Boogie, i en el qual el títol del disc és Champion Jacques Dupré Sings Blues Classics. És a dir, Axel Swingenbergen, que és pianista i també cantant, però fonamentalment pianista, és el titular del disc. The Friends of Boogie Boogie, els amics del Boogie Boogie, és el seu grup, ell és alemany, i Champion Jacques Dupré en este cas posa només la veu. El disc és de l'any 1990, i ja dic, Champions toca, no toca res, simplement canta. Axel Swingenbergen toca el piano, si voleu, Mogens Bass Seidelin el baix, i Michael Strasser la bateria. Com imagina que dels alemanys no coneixereu a ningú, tampoc anem a insistir excessivament. En fi, un disc que ja dic de nom llarguíssim, i en canvi anem a posar-vos un tema que és molt curt, molt curt en quant al seu nom. Es tracta del 44 Blues, és a dir, el Blues 44. Així que vinga, amb el Blues 44 ens despedim fins la setmana que ve, en què el Blues de la Descoberta tornarà aproximadament en la segona i part de la tercera mitja hores de programa. Però no se n'aneu, perquè ja dic, en quant acabe el tema, vos contarem el conte de totes les setmanes. De moment, Axel Swingenbergen, que és un nom complicat de pronunciar, i Champion Jacques Dupré en este 44 Blues.
the screen all night long with my 44 in my hand. Walk the street all night long with my 44 in my hand. Gonna find my woman, I won't find her with her other man. Everything I do, people look like I do it wrong. Everything I do, people look like I do it wrong. You know I'm a poor boy, I'm a long, long way from home.
La prenent de escriptora asseguda una vesprada a la taula de treball, mirava de trobar la idea enlluernadora, l'adjectiu adient, per buscar les paraules adequades, el substantiu punyent, el verb contundent. Volia transcriure les seues vivències, les inquietuds i experiències pròpies, en un text entenedor i comprensible que permetera a un hipotètic lector, si més no, fer-se càrrec del desfici que l'angoixava, que la consumia interiorment. Tanmateix, el paper en blanc la treia fatalment, la hipnotitzava sense remei i l'impedia concentrar-se. Després de dues hores davant d'innombrables fulls de paper amb unes escasses línies escrites en cadascú, aquests eren indefectiblement arrugats i llançats a la paperera, raó per la qual va decidir deixar-ho per a més endavant. De mentalitat pràctica com era, Núria, en contemplar la quantitat de paper que havia esmerçat, encara sol que era reciclat, va pensar si no li eixiria més a compte i tentar amb l'ordinador. No hi podia perdre res. Va prendre un bany relaxant, amb masturbació o antiestrès inclosa, va preparar-se un sopar fred però abellidor, va fer-se un cafè i va mesurar-se un got de whisky per acabar d'entonar-se. I feu via cap a l'ordinador, a veure si la freda pantalla la inspirava més que el paper en blanc. La veritat és que no li havia agradat mai escriure directament en la computadora. Sempre havia preferit fer les provatures primeres en el paper, ratllar, rectificar, manta vegades i una vegada satisfeta en la versió definitiva, passar-ho tot a l'ordinador, on encara em modificava alguna cosa. Davant de la pantalla, però, la inspiració tampoc no li arribava i les puntes dels dits passejaven, indecises i suaus, per sobre el teclat. Una hora més tard, de sobte, com si una descàrrega elèctrica la sacsejara, va experimentar una revelació ben diferent de la que esperava. Mig d'esme, va apagar la pantalla i els dits lliscaren sobre el teclat impulsats per una força desconeguda i involuntària. En una mena d'escriptura automàtica i inconscient, mentre els seus ulls contemplaven la pantalla negra. Una força estranya que la impel·lia a seguir escrivint o, si més no, a moure els dits sobre el teclat. Dues hores després, aquell rampell desconegut va cessar. Sorpresa, quan despertada d'un somni, es va veure amb l'ordinador encès i la pantalla apagada, les mans immòbils sobre el teclat. Va encendre-la i astorada va descobrir la tapeïda de paraules, de frases i paràgrafs. Anar al principi de l'arxiu i començar a llegir-hi. Semblava un conte que per a Núria era totalment nou, com si l'haguera escrit una altra persona. A continuació n'hi havia un altre i després un altre més, fins a sis. Va guardar-lo ràpidament al disc dur. Mentre els rellegia, una vegada i una altra, li semblava impossible que els poguera haver escrit ella. Aquelles situacions no li sonaven de res, però li pareixien literàriament interessants. L'endemà va intentar el mateix, però va ser incapaç d'escriure més de quatre paraules seguides, i a més, sense trellat. Va provar molts altres dies, però no succeïa res. Quan encenia la pantalla, veia que només hi havia lletres sense cap ordre, amb idèntic resultat que si una mona hi haguera estat teclejant. Farta de provar-ho, totes les nits reprengué els seus costums habituals, decidida a oblidar la literatura per una bona temporada i assumir que no hi havia res a fer. Però al cap d'unes setmanes, neguitosa, va tornar a seure amb el golífer afalamat davant del full de paper en blanc, amb la intenció de buscar el mot adequat, l'argument escaient, la manera de començar. Metòdicament, totes les provatures acabaven a la paperera, rebregades. Aquella mateixa nit, cansada de barallar-se en va amb la llengua escrita, va encendre l'ordinador per veure si tenia algun correu. I misteriosament va sentir la mateixa sensació, la mateixa força de mesos arrere. Va obrir el processador de textos, va apagar la pantalla i començà a teclejar acuradament una història que qui sap de quines fondàries ocultes de l'ànima procedia, de quins mons amagats que ara pugnaven per eixir a la llum, per fer-se evidents. L'última vegada que li va succeir el mateix fenomen va ser ara fa 2 anys. Mentrestant, espera impacient però tranquil·la que el seu interior vomite noves històries que, conscient, és incapaç de construir. I ha renunciat ja a intentar esbrinar el perquè de la seua estranya situació. Els lectors, ignorants dels fets, també esperen, amb impaciència, les seues noves creacions.
beautiful love, will my dreams come true? Reaching forever, depending on you. Beautiful love, will my dreams come true? Beautiful love.
Pero no son
ompli d'horitzons. No descanses la mirada, no perdes el pas ni les hores en la rònega tasca del balanç. En passar és mera il·lusió dels sentits, un argument mal tramat, un museu d'estàtues decapitades per les dalles de l'oblit. I no es cull en camps sembrats de sal la fruita de cap passió. Volíem atènyer el bosc, però vam perdre les ales. I les amazònies de l'instant no van solcar la mar i van deixar la terra en flames. Perícies sense ponts, Antàrtides sense misteris ni ecos. Pesava tant el fang de l'escissió del món que ens va estimbar el clos profund on sumí tota impotència. I la roda repetida de l'horror que ens feu traçar un vol de falenes cegues. Camps d'extermini, camps de desolació i quimera. El cavall de la mort trepitjava el cor d'Europa i emmetzinaven les serps tota la terra. Muriacs del desconhort, talps de la memòria, brins de somnis, d'emocions passatgeres, polsim d'estels, fragments, ocells tocats de l'ala, aèries criatures volant pels túnels de la nit sense ombra. Cercaven la llum d'un cristall pur i no van saber combatre l'horror que es destilava a l'alambí de les casernes i ens dibuixava als hemisferis. Amb perfils d'espasa fosca, ni l'estratègia de l'aranya filant l'ordim de la misèria. Ens havia precedit l'estòlida argamassa dels segles, del fang de l'estultícia més alta. Inútils foren son periple al forja i van ser hostes del no-res. Guaites trèmols d'una finestra oberta a constel·lacions de forats negres i a anys llums de tristesa, de fruits, els fruits amargs, empelts de l'arbre de l'estranyesa. Al desert de l'odi i la cobdícia alletava la serp Saturns borratxos. Havien caigut uns murs i en l'enderroc dels anys sacres voraços van ultratjar banderes albes. Clars a la llum salten uns mots, com dofins en la mar quieta de les hores, sota el silenci abrasidor d'un sol que encén tots els miratges, eucaristia del món, la cançó de les ones, com un bram de llamps a l'horitzó, una tempesta de sentits tramunta, l'aparença muda dels versos. En les platges del temps, on juu l'oblit i la memòria, la marea de la llum ha deixat unes paraules dibuixades en l'arena. La mar es plega com una ombra i la llum torna a la mudesa. Thank you.
escada paralelepípedo da velha cidade. Essa noite vai se arrepiar ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus
capitalismo de amiguetes, están vendiendo el país a trozos, es una impunidad total. Esos patriotas de pandereta, esos patriotas de pandereta. Y como dice, como dice, son patriotas de pandereta, con Suiza en el corazón y España en la muñeca. Raqueta de pádel y palo de golf, cuentas en paraísos fiscales como buen español. Adoran la corrupción, cobrar dinero en sobres, como el caso cooperación, robar a los pobres. Ya ellos les da igual, no tienen conciencia ni moral. Lo que tienen son amiguitos en el poder judicial. Se creen con impunidad para hacer lo que quieran, como Strauss-Kahn, violando a camareras. Y no pisarán la cárcel, que va, la cárcel es para el que protesta y para para el que roba pan. Y eso es tan real como que en España hay torturas, o como que Aznar tan solo ha follado oscuras. Violencia estructural es tener que llorar por Isabel Carrasco, mientras el pueblo busca en la basura. Pena ninguna, es mala suerte pepero, como usar BlaBlaCar y que conduzca Carromero. Un patriota es cañamero y no Sergio Ramos o Nadal. Patriota es quien defiende a su pueblo y no a su capital. Y lo demás es pose, pura pantomima, como el discurso progre de Eduardo Madina. Regenerar el PSOE, que no finjan, que se disuelvan y entreguen la S y la O de sus siglas. Y que dejen ya de buscar el gobernar, para después forrarse dentro de empresas, como el señor X de los GAL en gas natural, o el carnicero de Atocha dentro de Endesa. Y mientras el pueblo parece que sufre amnesia y vuelve a votar a su verdugo, por ello hay que quitarle la anestesia, porque solo el pueblo salva al pueblo, esto aseguro. La puerta abierta a la riqueza de los cerdos, pero cerrada al buscavidas y al peón. Guerra entre clases, paz entre pueblos, es socialismo, antifascismo, expropiación. La puerta abierta a la riqueza de los cerdos, pero cerrada al buscavidas y al peón. Guerra entre clases, paz entre pueblos, sí, es socialismo, antifascismo, expropiación.
Vacaciones en Suiza, señoritas de compañía, farlopa. ¿Y qué más da si paga el pueblo español? Si ganamos el Mundial y la Eurocopa, y tenemos tapitas, playita y mucho sol. Y Rita Barberá, con su bolso Louis Vuitton, su traje de chaqueta rojo. Hola, soy tu monstruación, atención. En el coche hay que ser cauto, no como Esperanza Aguirre y su gran Tiff Auto. Joder, como la peto, y considero que un agente secreto es Marcus Ward, no Carromero. Esa cabeza no pasa desapercibida, duele mirarla fijamente. Si pasar antes por taquilla, tú ríe la gracia que la realidad abrasa. Él gana 3.000 al mes mientras a ti te echan de casa. Es lo que tienes, lo que pasa. Es el sistema, es demasiada sangre, sudor y grasa. Fátima Báñez, otra payasa que nunca pasa frío. Reza puestos de trabajo a la Virgen del Rocío. Así nos va, así está el panorama. Compa, pensar en el mañana produce escalofríos. Traigo filigranas verbales vacíos existenciales. Hay multinacionales, hay hastío, paraísos fiscales. Parece una comedia de Lubitsch, pero el dinero de tu beca está en un banco en Zurich. No tiene gracia, es crimen organizado, mafia. Lo llaman democracia y no lo es, es la hemorragia, la desgracia de la clase obrera. El régimen de la SICAP es fraude, no magia. Siento nostalgia por la URSS, nadie escribe al coronel. Berlín molaba con la Stasi, no con la Merkel. El miedo paraliza, quiero mi pelotazo, sí, quiero mi cuenta en Suiza.
La puerta abierta a la riqueza de los cerdos, pero cerrada al buscavidas y al peón. Guerra entre clases, paz entre pueblos, es socialismo, antifascismo, expropiación. La puerta abierta a la riqueza de los cerdos, pero cerrada al buscavidas y al peón. Guerra entre clases, paz entre pueblos, sí, es socialismo, antifascismo, expropiación.
Los tiempos cambian, y no es igual que antes, que hacíamos nuestra voluntad. Una negativa no es un gesto amistoso. Si Don Corleone tiene los jueces y los políticos de Nueva York, los debe ceder y que otros los aprovechen. ¿Debe dejarnos sacar agua del pozo? Cierto que puede presentar factura por el servicio. Después de todo, no somos comunistas.
Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar, aquel agua tan fría y tu forma de nadar en el río aquel, tuyo y el amor que nació de nosotros. Yo secaba tus manos, tú mirabas una flor, nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol en el río. De
Ben, fins així ha arribat la descoberta per l'edició del dia d'avui. Descoberta que tornarà la setmana que ve, el mateix dia i a la mateixa hora, sempre en la sintonia de Ràdio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València en el 104.4 de la FM i també a través d'internet des de la nostra pàgina www.radioclara.org. I és des d'aquesta mateixa pàgina, radioclara.org, des d'on pots mirar a veure si pots ajudar-nos al manteniment d'esta emissora, al manteniment d'este mitjà de comunicació més o menys alternatiu i que ja porta 40 anys amenitzant les jornades de l'audiència valenciana i ara a través d'internet des de qualsevol punt del planeta. Així que si consideres que som una emissora necessària, doncs també necessitem la teua ajuda. De tota manera, en tots els casos, gràcies. I bé, mentre la calor ja va fent forat en este any, després de la primavera més freda i plujosa, doncs nosaltres anem a despedir-nos fins la setmana que ve, encara en primavera, però ja ataullant l'estiu que ja s'amaga darrere de tres míseres setmanes. I què anem a fer? Doncs primer dir-te el nom dels autors dels textos que t'he llegit avui. El conte era de Josep Fuster. I els poemes de Manel Rodríguez Castelló. Llibres que evidentment podeu trobar en les llibreries i biblioteques d'esta ciutat i de pobles del voltant. També fins i tot podeu agarrar-les de casa d'alguns amics o amigues que els tinguin, clar. I, en fi, anem a despedir-nos de la millor manera que sabem fer, que és fent-te besos. Sí, algú dirà, besos a través de la ràdio? Sí, home, sí, besos metafòrics, besos erxians. I nosaltres els llancem a les ones, tu els empomes quan els sentes i te'ls estampes en la part de la teua anatomia, del teu cos, per tu triada. Vinga. Més besos i fins la setmana que ve. I recorda, sí, sí, sigues moderadament feliç. Apa, adeu.